Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És el tercer dia del mes de març del 2026. És dimarts, un dia que comença amb el cel tapat perquè s'acosta un canvi de temps. De fet, aquesta nuvolositat ha fet pujar la temperatura. Ens despertem amb 8 graus al centre d'Olot i 5 graus a Ripoll. Avui, Dani, comencem a notar canvis.
Comença entrevent de sud-est, de xaloc, ja al matí pot estar tapat, a la costa o prelitoral, més clarianes al Pirineu, sobretot a la Cerdanya, i pot plovisquejar matí i tarda a la Costa Brava, sobretot a l'Alt Empordà. També dimecres, situació semblant, tapat, especialment cap a la costa, al prelitoral, alguns plugims, poca pluja tot plegat. També pot arribar la pluja, sobretot l'Alt Empordà i la Garrotxa. Al Pirineu més oriental, al Ripollès, dimecres s'hi neva cap a 2.000 metres. I a partir de dijous, divendres i també la tarda nit de dissabte és quan més podria ploure. Podríem tenir una llevantada més de 40, 50 o 100 litres per metre quadrat, ho anirem veient, i la cota de neu aniria baixant cap a 1.500 metres. Per tant, ve un canvi de temps important a partir de dijous.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Neix l'associació del tren tram Olot-Banyoles-Girona. Els seus membres han decidit constituir-se per tenir més veu davant de les institucions. El president de la nova associació, Xevi Baena, afirma que és un pas important i que el principal objectiu és seguir convencent a les parts de que el tren tram és una molt bona opció.
La nostra intenció precisament és aquesta. Ara, aprofitant que tenim l'embranzida de la primera secció tècnica Banyoles-Girona, nosaltres volem involucrar ja organismes supramunicipals, per exemple la Diputació de Girona, que això no es quedi només en un ferrocarril Banyoles-Girona, sinó que sigui la primera secció del futur ferrocarril fins a Olot, en el cas d'ampliació direcció nord-oest, i fins a la Costa Brava, doncs, també, en el cas de l'ampliació sud i sud-est.
La Generalitat invertirà més de 6 milions i mig d'euros a la construcció de la variant d'Olot i gairebé 5 milions al pont del Carbur entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. Són dues de les obres destacades del projecte de pressupostos de la Generalitat presentat pel govern. En total, a les comarques gironines invertiran 213 milions d'euros, una part important dels quals aniran destinats a la construcció del nou hospital Josep Trueta. A Santa Pau, l'alcaldessa vol reunir-se amb el ministre de Cultura per explicar-li el projecte del castell.
Ens hem presentat també aquesta subvenció del 2% cultural de Madrid per poder tenir el finançament necessari i poder tirar endavant el que seria la primera actuació per poder-lo frenar en el seu deteriorament, que seria generar aquesta nova teulada.
De fet, s'han presentat a inversions estatals perquè l'objectiu, com sentia, més arreglar la teulada. A Olot, Josep Quintana repetirà com a cap de llista d'Esquerra a les pròximes eleccions municipals.
Jo encantat de treballar per Olot i pel partit, sí, amb aquesta confiança i amb tota aquesta gent, doncs, que forma Esquerra Republicana, i per tant molt orgullós i molt content de poder tornar a ser el candidat.
Els boscos de pi negre han multiplicat la seva presència al llarg de les últimes dècades i el Ripollès no n'és una excepció. Així ho constata un estudi a part del projecte LIFE Uncinata i coordinat pel Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya amb investigadors del CREAF. L'estudi també indica, però, que aquesta espècie és molt vulnerable al canvi climàtic. Un dels que ho ha estudiat és en Jordi Vairedà.
El 2040 reduiria fins a més d'un 70% aquesta superfície idònia. Això per tot els Pirineus. Si ho traslladem al Ripollès, doncs és probable que aquesta superfície idònia sigui encara més reduïda. Val. Per què? Perquè estem justament a la zona del Pirineu més oriental, on és probable que les condicions climàtiques siguin més... encara més accelerades.
8 i 4, que endavant ho l'ha recordat amb emoció Pau Elias i Cruz, que va morir l'11 de febrer en un acte de comiat que ha volgut reconèixer el seu llegat al municipi. Un centenar de persones vingudes d'arreu s'han reunit per compartir records, poesia i moments viscuts, ho diu Abelí Adam, amic d'en Pau Elias.
Era un gran company, un gran mestre. És el que em va formar un món de l'art i la cultura. Ens fèiem companyia mútuament. Era un home que va arribar a Can Davant, ho feia 20 anys. Es va integrar al 100%.
Impotència, però a la vegada esperança i força. Això és el que transmeten membres de la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa en relació a la guerra d'Ucraïna. Ja fa 4 anys de la invasió russa i han volgut analitzar com es viu una guerra que amb el pas del temps ha anat quedant invisible mediàticament parlant. En aquest mateix programa, una garrotxina d'origen ucraïnès, la Dana Bunziuk, ens explicava això.
4 anys després, malauradament estem allà mateix. Bueno, allà mateix no, amb les pèrdues incalculables, amb la devastació molt més gran, amb la impotència, amb dolor, amb moltes coses, però sobretot amb la il·lusió i amb l'esperança que això acabarà algun dia.
En un moment de creixement de l'extrema dreta a l'escala internacional, Francesc Marc Álvaro ha presentat un llibre a l'espai de la cafeteria El Saiol de Ripoll que analitza les arrels i les conseqüències d'aquest fenomen marcat per l'ascens de forces com Vox i la seva connexió amb l'onada ultraconservadora de Donald Trump, així com els vincles amb el franquisme. Tot plegat ho ha resumit l'autor.
El llibre sorgeix de la pregunta de l'interrogant de per què està passant el que està passant. Jo, quan era petit, no pensava que veuria discursos que recorden els dels anys 30 del segle XX. Promeses basades en l'engany, en la demagògia i en l'exclusió, i sobretot en demonitzar determinats col·lectius. Això sempre fa molta por. Jo no pensava que ho tornaríem a veure, i el llibre neix d'aquesta perplexitat.
I atenció al que us expliquem ara, perquè infants i persones grans s'han ajuntat a través d'un projecte cultural. Es tracta de la iniciativa Postal en Companyia, un projecte de la xarxa transversal que s'ha fet en 10 ciutats catalanes, entre les quals s'hi ha inclòs Olot. Durant un temps, petits i grans s'han enviat cartes de manera anònima fins que, finalment, una obra de teatre els ha unit.
El que vam decidir aquí a Olot era fer un projecte intergeneracional amb persones grans i diferents alumnes. Hi han participat 3 escoles, les de Sant Roc, l'Escola Pia i l'Escola de Ridaura, i el grup de gent gran dels pisos assistit de la plaça Balmes i el Parc Nou, i també un grup de senyores de Ridaura que els dilluns es troben per fer ganxet.
Hi ha un fil comú, que és l'espectacle, hi ha unes accions comunes que es treballen amb els col·lectius, però a partir d'aquesta idea comuna, els mediadors de les 10 ciutats ho han aterrat localment i cada una ha fet un treball específic de mediació amb els col·lectius que cada ciutat ha escollit.
En esports, més de 1.000 persones participen a la mitja marató i a la cursa popular del Club Natació Olot. Carles Molló i Sònia Bassas es van imposar en categoria masculina i femenina, respectivament, en la distància de mitja marató. A la popular de 10 quilòmetres, Lluc Amor, en categoria masculina, i Júlia González, en la femenina, van ser els vencedors. Gemma Soy és la presidenta del Club Natació Olot.
Aquestes 1.000 persones, doncs, el que ha sofert molt d'increment és la de 10 quilòmetres, perquè l'any passat voltàvem els 190 inscrits i aquest any voltàvem amb més de 300, i llavors la resta, els 700, són de la mitja marató, no? Llavors sí que és clar que els rècords bé, tant de bo, amb tanta gent com tenim, el rècord de la mitja doncs es bati, tant amb homes com amb dones. Amb homes el tenim amb en Nan Oliveres des de l'any 2022 i amb dones des del 2004, amb unes marques doncs que són molt bones.
I en waterpolo del Club Natació Olot supera el Club Natació Sallent i depèn d'ell mateix per ser líder. Arnau Abel, amb 6 gols, va ser un dels destacats en el duel disputat aquest cap de setmana a la piscina olotina. Després de la victòria, l'entrenador de l'equip, Jan Ivern, es marca com a proper objectiu guanyar mínim 2 dels 4 últims partits que queden per tancar la temporada.
Ha estat un partidàs, ha estat molt intens. Els dos equips que han mostrat un nivell altíssim de waterpolo. I molt content pels meus jugadors, s'han esforçat, s'han deixat tot a dins l'aigua, i és el mínim que els hi demano. A partir d'aquí pots guanyar, pots perdre, però la veritat és que avui han fet un autèntic partidàs i que s'ha decidit com esperàvem els minuts finals, però molt content.
I Jordi Martín ha assolit un èxit històric com a seleccionador espanyol d'esquí de muntanya, sumant la segona medalla d'or de la història del país en els Jocs Olímpics d'hivern. El camí fins a aconseguir-ho no ha estat gens fàcil, però l'esforç ha obtingut en recompensa. Ell mateix ho valorava així.
Pot semblar que hagi estat fàcil perquè hem guanyat molt, però també hem tingut molts entrebancs. Sense anar més lluny, doncs, l'accident de l'Anna fa cosa de 5 mesos que ens va trastocar una mica tots els plans, però bueno, contents d'haver tingut la força i d'haver estat tots junts per tirar això endavant.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 8 i 9.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès.
Vendre o comprar un habitatge no és només una qüestió de preu. és saber prendre bones decisions amb informació clara i assessorament expert. Som l'Eduard i l'Adrià i a Immobiliària Garrotxa Activa t'oferim rigor, compromís i el nostre ampli coneixement.
Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Enmig de tot el caos de Rodalies, neix l'associació del tren tram Olot-Banyoles-Girona. Els seus membres han decidit constituir-se per tenir més veu davant de les institucions. El president de la nova entitat afirma que és un pas important i que el principal objectiu és seguir convencent a les parts de que el tren tram és necessari i té garanties suficients. Roger Isern.
El projecte del tren tram entre Olot-Banyoles i Girona pot començar a agafar forma en el futur. No és un desig, sinó una possible realitat després que fa uns mesos es confirmés que Territori i l'Ajuntament de Girona haurien tingut converses per tirar endavant el primer tram entre la capital de la demarcació i Banyoles. A la Garrotxa, aquest i altres temes s'han parlat al llarg de divendres a la tarda, on es va presentar oficialment l'associació del projecte. Liderada per Xevi Baena com a president, volen tenir més presència davant les institucions i tenir la força suficient per defensar el que consideren un transport necessari a la zona.
Tenir una mica més de cara i ulls en quant a relacionar-nos amb l'administració, no? I sobretot, doncs, si aconseguim acumular socis, doncs òbviament, doncs això és, quan vas a parlar amb l'administració i hi ha un gruix de socis a darrere teu amb una associació registrada que, doncs, que té cara i ulls, que existeix, doncs això fa més pes que no, com estàvem fins ara, no? Que érem un grup de ciutadans organitzats, doncs, de la nostra manera, però que bàsicament no estàvem registrats enlloc. Doncs bàsicament és això.
La intenció de l'associació és que institucions més petites que la Generalitat puguin ajudar a tirar endavant el tren tram entre Olot, Banyoles i Girona. Baena detalla quins objectius es marquen.
La nostra intenció precisament és aquesta. Ara, aprofitant que tenim l'embranzida de la primera secció tècnica Banyoles-Girona, nosaltres volem involucrar ja, doncs, organismes supramunicipals, per exemple, Diputació de Girona, que això no es quedi només en un ferrocarril Banyoles-Girona, sinó que sigui la primera secció del futur ferrocarril fins a Olot, en el cas d'ampliació direcció nord-oest, i fins a la Costa Brava, doncs, també, en el cas de l'ampliació sud i sud-est.
Però parlant d'un projecte amb el tren com a protagonista, la crisi que es pateix a Rodalies pot perjudicar? Xevi Baena considera que són projectes diferents.
El tema de Rodalies, també hi ha inversió que ha de venir de Madrid, inversió que és conjunt de Generalitat i Madrid i Adif, llavors el que nosaltres proposem són inversions directament de trens de la Generalitat de Catalunya, que recordem, aquí a Girona no té cap metre ni quilòmetre, per dir-ho d'una altra manera, de línies de ferrocarril a la Generalitat. Llavors, el nostre objectiu és que sigui la Generalitat qui operi aquests trens. Òbviament, tot el tema de Rodalies i totes les inversions, doncs, el pla de Rodalies està centrat a Barcelona perquè és bàsicament on hi ha el gruix de línies i el gruix de quilòmetres de vies.
L'acte de constitució oficial de l'associació del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona es va fer aquest divendres a la tarda a Can Trinxeria amb la presència de més d'una desena de persones.
I la Generalitat té previst invertir més de 6 milions i mig d'euros a la construcció de la variant d'Olot i gairebé 5 milions al pont del Carbur entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. Són dues de les obres destacades del projecte de pressupostos de la Generalitat presentat pel govern. En total, a les comarques gironines invertiran 213 milions, una part important dels quals aniran destinats a la construcció del nou Hospital Josep Trueta. Natàlia Moreno.
En total, es tracta d'un increment del 36% en comparació amb els últims comptes. En l'àmbit de projectes, els comptes preveuen invertir 14 milions d'euros en reformes del Trueta, 6,7 milions d'euros per la construcció de la variant d'Olot i 31,5 milions més per la construcció del Plemcat, el parc eòlic marí del Golf de Roses, que ha de servir com a laboratori experimental. A més, també es preveu avançar amb la construcció del futur campus de salut, amb la redacció del projecte arquitectònic. Les infraestructures i les inversions sanitàries s'emporten la major part de les inversions a la demarcació, amb 110 milions d'euros. Gairebé la meitat, 47,9, es destinaran a millores en les carreteres gironines. Entre elles, destaca el projecte de la variant d'Olot, amb una partida de 6,4 milions d'euros per aquest 2026, que s'invertirà en el tram que va de la capital garrotxina fins a la Vall d'en Bas. El govern calcula que la nova carretera entre Vic i Olot i l'enllaç amb la A26 acumularà 361,8 milions d'euros d'inversió fins al 2033. Per aquest any, la Generalitat també invertirà gairebé 5 milions d'euros a l'obra del nou pont del riu Ter i la rectificació del traçat de la C-38 a Sant Pau de Segúries, a Camprodon. També hi ha una partida de 15,2 milions pel manteniment general de les carreteres de la demarcació. Encara al Ripollès destaquen també les inversions previstes a les estacions de muntanya de Vallter 2000 i de la Vall de Núria.
I qui necessita diners és l'alcaldessa de Santa Pau, per això vol reunir-se amb el ministre de Cultura per explicar-li el projecte del castell. Des de fa temps, l'Ajuntament treballa per aconseguir millores per fer una primera gran actuació, que és arreglar la coberta. Asseguren que estan buscant finançament, ara sobretot des de l'Estat. Informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Santa Pau segueix treballant per trobar finançament per arreglar la teulada del castell del poble. Segons l'alcaldessa Cris Capó, el fet de tenir en propietat l'edifici els obre les portes a poder obtenir més ajudes. Ara estan centrats a treballar per aconseguir ajudes estatals.
Ens hem presentat també aquesta subvenció del 2% cultural de Madrid per poder tenir el finançament necessari i poder tirar endavant el que seria la primera actuació per poder-lo frenar en el seu deteriorament, que seria generar aquesta nova teulada.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen previst reunir-se amb responsables de cultura del govern espanyol.
Les properes setmanes tindran resposta i esperem que pugi el ministre de Cultura i poder-li presentar bé el projecte i també demanar ajuda a l'Estat, no?
Ara com ara tenen la redacció del projecte de millora de la coberta fet per la Diputació de Girona. Capó diu que les millores al castell s'han de veure amb una mirada llarga i amb optimisme, sent conscients que no serà fàcil, però que han aconseguit un primer pas vital, tenir l'edifici municipalitzat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Queda poc més d'un any per les eleccions municipals i els partits polítics ja es molen les eines. Prova d'això és que ja anem coneguent els candidats que aspiren a governar els pobles i ciutats després dels comicis previstos pel maig de l'any vinent. Josep Quintana repetirà com a cap de llista d'Esquerra a les pròximes eleccions municipals. L'assemblea local del partit ha ratificat el seu candidat, l'actual regidor de Cultura i Educació a l'Ajuntament d'Olot. Quintana diu que repeteix com a cap de llista per seguir impulsant la ciutat en àmbits com l'habitatge o la mobilitat i assegura que els pròxims 4 anys hi haurà qüestions com la gestió dels residus o el model productiu que s'hauran d'abordar.
L'Assemblea Local d'Esquerra Republicana ha ratificat Josep Quintana com a cap de llista i alcaldable per Olot a les pròximes eleccions municipals. L'actual regidor de Cultura i Educació i soci de govern de Junts seguirà sent el cap de llista de la formació, com ja ho va ser en els anteriors comicis.
Jo encantat de treballar per Olot i pel partit, sí, amb aquesta confiança i amb aquest, tota aquesta gent que forma Esquerra Republicana i, per tant, molt orgullós i molt content de poder tornar a ser el candidat.
Quintana diu que la voluntat és seguir amb el projecte iniciat ara fa 3 anys. Posa d'exemple el projecte de Pla de Barris, el desbloqueig de la variant o la cultura i les accions de promoció del català amb la creació d'una nova regidoria. Creu que per als pròxims 4 anys l'habitatge o la mobilitat seran qüestions importants a tractar per Olot, però també hi afegeix la gestió dels residus o el model productiu. Diu que des de fa uns anys Esquerra ha contribuït a donar un impuls a la ciutat.
I estem canviant moltes coses, estem afrontant molts dels temes estructurals que tenia la ciutat, i això requereix un temps, per exemple, bueno, avui aquest matí hem anat a Barcelona a presentar el Pla de Barris, i el Pla de Barris tenim 5 anys, 6 anys per fer-lo, però hem estat treballant 2 anys per poder-lo tenir i tenir aquest projecte. La ciutat necessita unes grans transformacions, perquè la ciutat ha crescut molt els darrers anys, el món ha canviat molt i Olot és una ciutat fantàstica on viure, però s'ha també de com deia, transformar coses.
Josep Quintana porta 3 mandats a l'Ajuntament, un com a cap de llista.
Obrim ara la carpeta verda. Els boscos de pi negre han multiplicat la seva presència al llarg de les últimes dècades i el Ripollès no n'és una excepció. Així ho constata un estudi, part del projecte Life Uncinata i coordinat pel Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya i amb investigadors del CREAF. L'estudi també indica, però, que aquesta espècie és molt més vulnerable al canvi climàtic. Ha tingut accés a les dades en Guido Sangerotti.
L'anàlisi duta a terme per part d'investigadors del CTFC i del CREAF sobre les pinedes de pi negre i la seva evolució històrica porta a dues conclusions principals. D'una banda, aquests boscos han crescut molt en els darrers anys i el Ripollès no n'és excepció. de l'altra i segons diversos models climàtics per a les properes dècades, si les condicions es compleixen, es trobaran en un estat de vulnerabilitat rellevant. Això no vol dir d'una mortalitat elevada dels exemplars a curt termini, però sí d'unes condicions que no afavoriran una evolució positiva ni una bona conservació dels boscos. En parla l'investigador del CREAF, Jordi Baireda.
El 2040 reduiria fins a un 70, no més d'un 70% aquesta superfície idònia. Això per tots els Pirineus. Si ho traslladem al Ripollès, doncs és probable que aquesta superfície idònia sigui encara més reduïda. Val. Per què? Perquè estem justament a la zona del Pirineu més oriental, on és probable que les condicions climàtiques siguin encara més accelerades o com a mínim que estiguin en, i estàs en unes zones en què l'escalfament pot ser més acusat.
D'altra banda, des de l'estudi i des del CREAF s'apunta a la gestió forestal que s'ha fet als boscos. Una massa d'arbres variada de diferents madureses amb una riquesa de biodiversitat alta s'aconsegueix amb una bona gestió per fer els boscos més resilients i resistents a les adversitats. La realitat, però, és que només un 27% de les pinedes de pi negre es troben en aquest estat de conservació òptim. Un 65% es troben en un estat inadequat i la resta en estat dolent.
L'estat de conservació està molt relacionat també amb el tipus de gestió que s'hi ha fet. Vale? Si tu, per exemple, fas una gestió que el que fas és que els arbres siguin tots de la mateixa mida i de la mateixa edat, que fas que si hi ha alguna altra espècie per allà al mig no la vulguis i la treguis, és a dir, que vas fent una gestió, diguem, que fas que el bosc sigui com més homogeni, això va en contra del bon estat de conservació.
Els models de canvi climàtic estudiats implicarien un augment de temperatures i, per tant, que la cota de l'hàbitat del pi negre sigui també més alta. La superfície de muntanya més amunt, però, és inexistent i, per això, a futur, amb l'escenari d'escalfament global, les possibilitats d'aquests boscos es redueixen.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
És un quart i mig de nou. Jordi Martín ha assolit un èxit històric com a seleccionador espanyol d'esquí de muntanya, sumant la segona medalla d'or de la història del país en els Jocs Olímpics d'hivern. El camí fins a aconseguir-ho no ha estat gens senzill, però l'esforç ha tingut la seva recompensa. Ara el de Sant Pau de Segúries té per davant els campionats europeus i la Copa del Món i llavors haurà de replantejar-se quin és el seu futur. Hi ha parlat en Martí Palau.
L'or d'Oriol Cardona ha estat un somni fet realitat per a l'esquiador banyolí, però també per a tota l'expedició d'esquí de muntanya nacional, que ha treballat incansablement durant 2 anys per assolir aquesta i les altres 2 medalles guanyades durant els Jocs Olímpics d'hivern. Al capdavant de l'equip, el seleccionador santpauenc Jordi Martín ha passat 2 anys complicats, sobretot per la lesió d'Anna Alonso, que va posar en perill la seva participació als Jocs.
Pot semblar que hagi estat fàcil perquè hem guanyat molt, però també hem tingut molts entrebancs. Sense anar més lluny, doncs, l'accident de l'Anna fa cosa de 5 mesos que ens va trastocar una mica tots els plans, però bueno, contents d'haver tingut la força i d'haver estat tots junts per tirar això endavant.
Després de tants mesos de feina i de la recompensa final, ha tocat descansar uns dies, però sense temps per badar, perquè aquesta setmana ja toca viatjar a l'Azerbaidjan per participar en els campionats europeus. Més endavant, encara queden 3 cites de la Copa del Món. Un cop acabi la temporada, serà moment de fer balanç i decidir el futur.
Quan acabi la temporada ho valorarem, perquè bueno, ja ha sortit que també tinc amics a fora que també doncs, d'altres equips que m'han proposat altres coses i bueno, ara hem d'acabar la temporada, disfrutar l'èxit i veure aviam si tinc força o no. Jo vull ser honest amb mi mateix amb els esportistes i veure si tinc energia o no per tirar això endavant, perquè al final si et compromets són per 4 anys i bueno, hi ha un trencaclosques també amb la vida familiar, que la vida personal, que hem de mirar com encaixa, però bueno, i a mi m'agradaria, per poc que s'alineessin una mica totes les coses, m'agradaria.
L'èxit de Jordi Martín, Oriol Cardona i la resta de l'expedició espanyola ha estat majúscul, tenint en compte que Espanya no es penjava una medalla d'or als Jocs d'hivern des del 1972. Ara és moment de posar-ho en perspectiva i tornar a començar la cursa per als pròxims jocs, que se celebraran l'any 2030 als Alps francesos.
I a 5 minuts i mig per 8:45 us expliquem que més de 1.000 persones participen a la mitja marató i a la cursa popular del Club Natació Olot. Carles Molló i Sònia Bassas es van imposar en categoria masculina i femenina respectivament en la distància de mitja marató. A la cursa popular de 10 quilòmetres, Lluc Amor en categoria masculina i Júlia González en femenina van ser els vencedors. Informa Néstor Carvajal.
Rècord de participació per sobre de les 1.000 persones en la mitja marató del Pernil organitzada pel Club Natació Olot. La presidenta del club, Gemma Soy, admet que van haver de tancar les inscripcions uns dies abans, ja que volen créixer, però a mesura que també ho fa la logística i capacitat del club per organitzar tot plegat. Pel que fa a la cursa, hi ha dues modalitats. La cursa popular amb una mica més de 10 quilòmetres ha tingut un gran creixement de participants. Per altra banda, la mitja marató amb més de 20 quilòmetres és una cursa molt competitiva, tal com explica Gemma Soy.
Aquestes 1.000 persones, doncs el que ha sofert molt d'increment és la de 10 quilòmetres, perquè l'any passat voltàvem els 190 inscrits i aquest any voltem amb més de 300, i llavors la resta, els 700, són de la mitja marató, no? Llavors sí que és clar que els rècords, bé, tant de bo, amb tanta gent com tenim, el rècord de la mitja doncs es bati, tant amb homes com amb dones. Amb homes el tenim amb en Nan Oliveres des de l'any 2022 i amb dones des del 2004, amb unes marques doncs que són molt bones.
La cursa ha estat possible gràcies a l'aportació de voluntaris i col·laboració de Càritas, Protecció Civil, el Consorci d'Acció Social i l'Ajuntament d'Olot. Els guanyadors de la mitja marató són Carles Monjó, de PC Team, amb un temps d'una hora, 10 minuts i 7 segons, i a la categoria femenina, l'atleta Sònia Bassa s'ha guanyat amb un temps d'una hora, 25 minuts i 43 segons.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Dóna-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot, els que més saben t'ho recomanen.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6 d'Olot.
Aquest diumenge 8 de març, viatge segles enrere. Arriba Besalú Obert. Una oportunitat única per descobrir el patrimoni mil·lenari de Besalú a través de visites guiades que et revelaran la seva història fascinant. Recorre el call jueu amb el mercat d'artesans, deixa que els més petits aprenguin jugant al taller infantil i entra a l'església de Sant Vicenç en una visita guiada plena d'art i memòria. Pedra, llegat i emoció. Més informació a l'oficina de turisme i a les xarxes socials de Besalú. Per reserves de les visites guiades podeu trucar al 972-59-12-40. Aquest diumenge 8 de març viu la història de primera mà. la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
A Olot, Manxa és molt més que una botiga. És la teva aliada per la llar, jardí i bricolatge. Descobreix més de 1.000 metres quadrats amb tot el que necessites i l'assessorament dels nostres experts. Tallers, demostracions, còpia de claus i comandaments, pàrquing gratuït i ara també plaques de bústia. Tot pensat per tu. Des de 1876, a Olot, Manxa t'ho posa fàcil. Molt fàcil. Més informació al web manxabricolatge.com.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia i bona hora, són 9:15 del matí. Si ara mateix heu engegat la ràdio, heu de saber que el dia va de tot això que us expliquem ara. Ha nascut formalment l'associació del Tren Tram entre Olot, Banyoles i Girona. Els seus membres han decidit constituir-se per tenir més veu davant de les institucions. El president de la nova entitat, Xevi Baena, afirma que és un pas important i que el principal objectiu és seguir convencent a les parts de que el Tren Tram és necessari i té garanties suficients.
La nostra intenció precisament és aquesta. Ara, aprofitant que tenim l'embranzida de la primera secció tècnica Banyoles a Girona, nosaltres volem involucrar ja organismes supramunicipals, per exemple Diputació de Girona, que això no es quedi només en un ferrocarril Banyoles a Girona, sinó que sigui la primera secció del futur ferrocarril fins a Olot, en el cas d'ampliació direcció nord-oest, i fins a la Costa Brava, doncs, també en el cas de l'ampliació sud i sud-est.
Avui també us hem d'explicar que la Generalitat invertirà més de 6,5 milions d'euros a la construcció de la variant d'Olot i gairebé 5 milions al pont del Carbur entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. Són dues de les obres destacades del projecte de pressupostos de la Generalitat presentat pel govern. En total, a les comarques gironines invertiran 213 milions d'euros, una part important dels quals aniran destinats a la construcció del nou hospital Josep Trueta. On també cal invertir-hi diners és el castell de Santa Pau, per això l'alcalde Aldesa vol reunir-se amb el ministre de Cultura per explicar-li el projecte. Des de fa temps, l'Ajuntament treballa per aconseguir millores per fer una primera gran actuació, que és arreglar la coberta. Asseguren que estan buscant finançament, ara sobretot provinent de l'Estat. Escoltem a Cris Capó.
Ens hem presentat també aquesta subvenció del 2% cultural de Madrid per poder tenir el finançament necessari i poder tirar endavant el que seria la primera actuació per poder-lo frenar en el seu deteriorament, que seria generar aquesta nova teulada.
Falta poc més d'un any perquè arribin les eleccions municipals i els partits polítics comencen ja a presentar els seus candidats. Josep Quintana repetirà com a cap de llista d'Esquerra a les pròximes eleccions municipals d'Olot. L'assemblea local del partit ha ratificat el seu candidat, l'actual regidor de Cultura i Educació. Quintana diu que repeteix com a cap de llista per seguir impulsant la ciutat en àmbits com l'habitatge o la mobilitat i assegura que els pròxims 4 anys hi haurà qüestions importants com la gestió dels residus o el model productiu que s'hauran d'abordar.
Jo encantat de treballar per Olot i pel partit, sí, amb aquesta confiança i amb aquest, tota aquesta gent que forma Esquerra Republicana i, per tant, molt orgullós i molt content de poder tornar a ser el candidat.
Els boscos de pi negre han multiplicat la seva presència al llarg de les últimes dècades i el Ripollès no n'és una excepció. Així ho constata un estudi que forma part del projecte LIFE Uncinata i coordinat pel Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya amb investigadors del CREAF. L'estudi també indica, però, que aquesta espècie és més vulnerable a les conseqüències del canvi climàtic. Un dels investigadors és Jordi Baireda.
El 2040 reduiria fins a un 70, no més d'un 70% aquesta superfície idònia. Això per tots els Pirineus. Si ho traslladem al Ripollès, doncs és probable que aquesta superfície idònia sigui encara més reduïda. Val. Per què? Perquè estem justament a la zona del Pirineu més oriental, on és probable que les condicions climàtiques siguin encara més accelerades.
Estem vivint dies de molts conflictes arreu del planeta. La guerra d'Ucraïna ha arribat al seu quart aniversari i aquelles persones que viuen aquí i s'ho miren des de la distància ho viuen amb impotència, però a la vegada amb esperança i força. Això és el que transmeten membres de la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa en relació a la guerra d'Ucraïna. Quan fa 4 anys de la invasió russa, hem volgut analitzar com es viu una guerra que amb el pas del temps ha anat quedant invisibilitzada. Escoltem la Dana Bunziu, que ella fa 26 anys que viu a Olot.
4 anys després, malauradament estem allà mateix, bueno, allà mateix no, amb les pèrdues incalculables, amb la devastació molt més gran, amb la impotència, amb dolor, amb moltes coses, però sobretot amb la il·lusió i amb l'esperança que això acabarà algun dia.
Tenim un món mogut en un moment de creixement de l'extrema dreta a escala internacional. Francesc Malcar Marc Álvaro ha presentat un llibre a l'espai de la cafeteria El Saiol de Ripoll que analitza les arrels i les conseqüències d'aquest fenomen marcat especialment per l'ascens de forces com Vox i la seva connexió amb l'onada ultraconservadora de Donald Trump. Ell mateix, l'autor, ho defineix així.
El llibre sorgeix de la pregunta de l'interrogant de per què està passant el que està passant. Jo, quan era petit, no pensava que veuria discursos que recorden els dels anys 30 del segle XX. Promeses basades en l'engany, en la demagògia i en l'exclusió. I, sobretot, en demonitzar determinats col·lectius. Això sempre fa molta por. Jo no pensava que ho tornaríem a veure i el llibre neix d'aquesta perplexitat.
Can de Bànol ha recordat amb emoció Pau Elias i Cruz, que va morir l'11 de febrer en un acte de comiat que ha volgut reconèixer el seu llegat al municipi. Un centenar de persones vingudes d'arreu s'han reunit per compartir records, poesia i moments viscuts amb una persona estretament vinculada a la vida social i artística del poble.
Era un gran company, un gran mestre. És el que em va formar un món de l'art i la cultura. Ens fèiem companyia mútuament.
Paraules de Baliadam, amic personal de l'homenatjat. Infants i persones grans s'uneixen a través d'un projecte cultural. Es tracta de la iniciativa coneguda com a Postals en Companyia, un projecte de la xarxa transversal que s'ha fet en 10 ciutats catalanes, entre les quals hi ha Olot. Durant un temps, petits i grans s'han enviat cartes de manera anònima fins que finalment una obra de teatre i una trobada els ha posat en comú. Escoltem a dues de les impulsores.
El que vam decidir aquí a Olot era fer un projecte intergeneracional amb persones grans i diferents alumnes. Hi han participat 3 escoles, les de Sant Roc, l'Escola Pia i l'Escola de Ridaura, i el grup de gent gran dels pisos assistit a la plaça Balmes i al Parc Nou, i també un grup de senyores de Ridaura que els dilluns es troben per fer ganxet.
Hi ha un fil comú, que és l'espectacle, hi ha unes accions comunes que es treballen amb els col·lectius, però a partir d'aquesta idea comuna, els mediadors de les 10 ciutats ho han aterrat localment i cada un ha fet un treball específic de mediació amb els col·lectius que cada ciutat ha escollit.
I en esports, Jordi Martín ha assolit un èxit històric com a seleccionador espanyol d'esquí de muntanya, sumant la segona medalla d'or de la història del país en els Jocs Olímpics d'hivern. El camí fins a aconseguir-ho no ha estat gens fàcil, però l'esforç ha obtingut recompensa. Ara el de Sant Pau de Segúries té per davant els campionats europeus i la Copa del Món i després decidir què fa amb el seu futur.
Pot semblar que hagi estat fàcil perquè hem guanyat molt, però també hem tingut molts entrebancs. Sense anar més lluny, doncs, l'accident de l'Anna fa cosa de 5 mesos que ens va trastocar una mica tots els plans, però bueno, contents d'haver tingut la força i d'haver estat tots junts per tirar això endavant.
Més de 1.000 persones participen a la mitja marató i a la cursa popular del Club Natació Olot. Carles Molló i Sònia Bassas es van imposar en categoria masculina i femenina respectivament en la distància de mitja marató. A la cursa popular de 10 quilòmetres, Lluc Amor en categoria masculina i Júlia González en femenina van ser els vencedors. La presidenta del Club Natació Olot és Gemma Soy.
Aquestes 1.000 persones, doncs, el que ha sofert molt d'increment és la de 10 quilòmetres, perquè l'any passat voltàvem els 190 inscrits i aquest any voltem amb més de 300, i llavors la resta, els 700, són de la mitja marató, no? Llavors, sí que és clar que els rècords, bé, tant de bo, amb tanta gent com tenim, el rècord de la mitja, doncs, es bati, tant amb homes com amb dones. Amb homes el tenim amb en Nan Oliveres des de l'any 2022 i amb dones des del 2004, amb unes marques, doncs, que són molt bones.
I en waterpolo, per cert, el Club Natació Olot supera el Club Natació Sallent i depèn d'ell mateix per ser líder. Arnau Abel, amb 6 gols, va ser un dels destacats en el duel disputat aquest cap de setmana a la piscina olotina. Després de la victòria, l'entrenador de l'equip, Jan Ivern, es marca com a proper objectiu guanyar com a mínim dos dels quatre últims partits que queden per tancar la temporada.
Ha estat un partidàs, ha estat molt intens. Els dos equips que han mostrat un nivell altíssim de waterpolo. I molt content pels meus jugadors, s'han esforçat, s'han deixat tot a dins l'aigua i és el mínim que els hi demano. A partir d'aquí pots guanyar, pots perdre, però la veritat és que avui han fet un autèntic partidàs i que s'ha decidit com esperàvem els minuts finals, però molt content.
8:39.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès.
Vendre o comprar un habitatge no és només una qüestió de preu.
És saber prendre bones decisions amb informació clara i assessorament expert. Som la Duart i l'Adrià i a Immobiliària Garrotxa Activa t'oferim rigor, compromís i el nostre ampli coneixement.
Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Totes les mirades posades al Pròxim Orient perquè Exteriors convoca l'ambaixador d'Iran a Espanya per protestar pels atacs a l'Orient Mitjà. El Ministeri condemna les accions que posen en perill la regió i els espanyols que hi viuen. Álvarez, per cert, el ministre d'Exteriors, veu absurda l'acusació d'Israel i recorda que l'Estat sempre ha condemnat el règim iranià. El ministre recorda que l'acció unilateral dels Estats Units i Israel no està emparada per les Nacions Unides. El govern espanyol, per la seva banda, xifra en un 5% el petroli que consumeix l'Estat que passa per l'estret d'Hormuz, que ja està tancat. A Jaetzen defensa l'aposta per diversificar fonts d'energia i per retallar la dependència exterior. Des de Barcelona, el Mobile World Congress veu inevitable que el conflicte del Pròxim Orient afecti el certamen. Des del col·lectiu organitzador recorden que el Congrés és un dels pocs llocs on hi ha literalment representants de tot el planeta. A Catalunya, el pressupost preveu 374 milions d'euros per augmentar el parc d'habitatge protegit amb obra nova i la compra per tanteig. Els comptes també preveuen 100 milions addicionals per ajuts al lloguer, una política que la consellera Paneque veu del tot adequada.
Són 49.162 milions d'euros que representen el pressupost més ambiciós de la història del nostre país. Per tant, en aquest moment, els que estem aquí tenim la capacitat de decidir si els volem utilitzar per encapçalar el creixement i progrés respecte al nostre entorn europeu o bé si es vol bloquejar, frenar, restar el que pot significar, com dic, una capacitat econòmica important pel progrés de Catalunya.
I ja que parlem d'economia, els autònoms s'han mobilitzat per tot el país. Diuen que treballen 12 hores al dia només per pagar els impostos. Convocats per la plataforma 30 de novembre, exigeixen quotes proporcionals als seus ingressos i una protecció social equivalent a la dels empleats assalariats. I acabarem dient que un any i un mes de presó per un mosso que es va quedar al mòbil i als auriculars d'un mort. També l'han inhabilitat al temps que duri la pena i li han imposat una indemnització de 850 euros a la família del difunt.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Aquest matí ens hem llevat ja amb el cel encapotat i atenció perquè s'acosta un canvi de temps important que començarem ja a notar a partir d'avui. Dani, què ens pots avançar?
Comença a entrar vent de sud-est, de xaloc, ja al matí pot estar tapat, a la costa, al prelitoral, més clarianes al Pirineu, sobretot a la Cerdanya, i pot plovisquejar matí i tarda a la Costa Brava, sobretot a l'Alt Empordà. També dimecres, situació semblant, tapat, especialment cap a la costa, al prelitoral, alguns plugims, poca pluja tot plegat. També pot arribar la pluja, sobretot l'Alt Empordà i la Garrotxa. El Pirineu més oriental, el Ripollès, dimecres si neva cap a 2.000 metres. I a partir de dijous, divendres i també la tarda nit de dissabte és quan més podria ploure. Podríem tenir una llevantada més de 40, 50 o 100 litres per metre quadrat, ho anirem veient, i la cota de neu aniria baixant cap a 1.500 metres. Per tant, ve un canvi de temps important a partir de dijous.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
5 minuts més. Anem avançant. Si fullegem els diaris, veiem doncs, que tenim un món especialment complicat. En el cas concret de la guerra entre Rússia i Ucraïna, s'ha complert el quart aniversari i des de la Garrotxa, els ucraïnesos que varen instal·lar-se aquí a causa del conflicte ho viuen encara amb molta angoixa.
Fa 4 anys de la invasió russa a Ucraïna, una guerra que segueix present però que actualment no està captant l'atenció mediàtica que va arribar a tenir al principi. En parla d'Anna Bonziuk, membre de la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa.
4 anys després, malauradament estem allà mateix. Bueno, allà mateix no, amb les pèrdues incalculables, amb la devastació molt més gran, amb la impotència, amb dolor, amb moltes coses, però sobretot amb la il·lusió i amb l'esperança que això acabarà algun dia.
Diu que a nivell europeu s'ha acompanyat a Ucraïna, tot i que sent que s'ha normalitzat excessivament el conflicte i el fet que moltes persones convisquin en una guerra dia sí, dia també. La Dana recorda amb caos el febrer de 2022, quan moltes persones van fugir de la guerra i van arribar a la Garrotxa. Moltes famílies van venir sense els homes, cridats a files. Algunes d'aquestes famílies han trobat feina i s'han establert aquí, amb l'esperança, però, de poder tornar a Ucraïna. La majoria, però, han marxat.
No ho sé si la majoria... perquè per aquí a Olot s'han quedat poca gent, perquè clar, també per les coses del govern els traslladaven a la costa, a Lloret de Mar, a Roses tampoc tinc molts, però d'aquí aquí a Olot, d'aquesta gent que va arribar els primers dies, pocs.
La Dana té un tiet a primera línia del front i família a Ucraïna.
El que sents és molta impotència, perquè clar, tu pots fer el que pots, però tampoc pots arribar més lluny. Cada dia estàs esperant un missatge, una trucada, a veure què, estic bé, tot està bé, que no hi hagi llum, que no hi hagi menjar, que no hi hagi calefacció, no passa res, però sortirem. I quan tu sents això, ets conscient que no pots permetre ni el cansanci, ni la ignorància, ni res, perquè si ells allà no perden aquesta il·lusió estant en la situació en què estan, nosaltres menys.
Des de la Garrotxa, persones com la Dana segueixen coordinant ajuda. Diu que el que han enviat a Ucraïna han estat sobretot vehicles, a més de menjar, medicaments i tota mena de material per al dia a dia, necessari pels soldats. El conflicte continua amb un hivern, aquest, amb temperatures de fins a 28 graus sota zero.
Què preveig? Molta feina per davant, però esperem la victòria. Clar que sí. La victòria ja l'hem guanyat quan fa 4 anys no vam caure de genolls. La victòria ja la tenim. El que passa que el preu és molt, 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 molt alt que paguem. Perquè les pèrdues de vides humanes són incalculables. Perquè cada dia enterren dels soldats que ningú ni ADN ni res saben qui són. Clar. Perquè has de pagar un preu així d'alt. Però esperem la victòria. Amb molta il·lusió i moltes ganes i farem el que fem.
Doncs bé, en un moment de creixement de l'extrema dreta a escala internacional, Francesc Mas, Marc Álvaro, ha presentat un llibre a l'espai del Saiol, de la cafeteria del Saiol de Ripoll, que analitza les arrels i les conseqüències d'aquest fenomen, marcat sobretot per l'ascens de forces com Vox i la seva connexió amb l'onada ultraconservadora de Donald Trump, així com també altres vincles amb el franquisme. Ha parlat amb ell la Carolina Ríos.
El diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro, ha presentat a la Vila Comtal la seva darrera obra literària, El franquisme en temps de Trump, un llibre que ofereix una diagnosi sobre els factors que han propiciat l'ascens d'un partit com Vox i la seva connexió amb la ultradreta representada per Donald Trump i sobre com s'ha trobat amb la base històrica del franquisme amb la onada reaccionària present a diversos països.
El llibre sorgeix de la pregunta de l'interrogant de per què està passant el que està passant. Jo, quan era petit, no pensava que veuria discursos que recorden els dels anys 30 del segle XX, promeses basades en l'engany, en la demagògia i en l'exclusió. i sobretot amb demonitzar determinats col·lectius. Això sempre fa molta por. Jo no pensava que ho tornaríem a veure i el llibre neix d'aquesta perplexitat.
En aquest llibre, Francesc Marc posa sobre la taula les principals claus per entendre l'ascens del populisme, un fenomen que pretén conquerir les institucions a través d'una antipolítica cada vegada més reaccionària.
Això s'ha creat a partir sobretot de l'antipolítica, que és una mica el cràter que genera quan la gent té una decepció pels partits tradicionals. I a partir d'aquí els partits del populisme ultra el que fan és oferir falses promeses i falses esperances al ciutadà. Els ultras es basen en la divisió i es basen en la por. Com es combat això? És difícil quan les persones s'apunten a la desesperança, però crec que els partits democràtics el que cal que facin és sobretot explicar la veritat i desmuntar les mentides dels ultras.
Segons ha explicat el diputat, per intentar frenar el creixement de la ultradreta, cal impulsar una política que doni resposta a les necessitats i als problemes actuals de la població, com ara l'accés a l'habitatge o la manca de llocs de treball.
Quant temps fa que no us envieu cartes? Infants i persones grans s'ajunten a través d'un projecte cultural. Es tracta de la iniciativa Postal en Companyia, un projecte de la xarxa transversal que s'ha fet en 10 ciutats catalanes, entre les quals hi ha Olot. Durant un temps, petits i grans s'han enviat cartes de manera anònima fins que finalment una obra de teatre i una trobada els ha posat en comú.
Alumnes de primària de diverses escoles de la comarca i persones grans han participat en un projecte que pretenia unir-los i fer-los parlar a través de la cultura i el teatre. Tot s'emmarca a una proposta de la xarxa transversal que s'ha fet paral·lelament en diverses ciutats catalanes. Cadascuna de les ciutats definien més concretament què fer. El projecte es diu Postals en Companyia. En parlen Marta Umatell, mediadora artística, i Núria Pascal, coordinadora d'activitats a la xarxa transversal a Olot.
El que vam decidir aquí a Olot era fer un projecte intergeneracional amb persones grans i diferents alumnes. Hi han participat tres escoles, les de Sant Roc, l'Escola Pia i l'Escola de Ridaura, i el grup de gent gran dels pisos assistit a la plaça Balmes i al Parc Nou, i també un grup de senyores de Ridaura que els dilluns es troben per fer ganxet.
Hi ha un fil comú, que és l'espectacle, hi ha unes accions comunes que es treballen amb els col·lectius, però a partir d'aquesta idea comuna, els mediadors de les 10 ciutats ho han aterrat localment i cada un ha fet un treball específic de mediació amb els col·lectius que cada ciutat ha escollit.
I és que el pretext de fons d'aquest projecte és una obra de teatre, Fantasmes de Guerra, de la companyia La Baldufa. Els coordinadors de la xarxa transversal de les diverses ciutats catalanes han pogut seguir-la i a partir d'aquí teixir un nou objectiu. Enric Blasi és membre de la companyia La Baldufa.
El que hem fet és un espectacle que parla de què els succeeix a tres amics quan comença la guerra civil, que dos van a un bando i l'altre van a l'altre, i a partir d'aquí pues, intentar parlar pues, de les converses pendents, de les ferides que s'han de curar. I el que ha sigut molt interessant és que aquests 10 mediadors de les 10 ciutats de Transversal han anat veient els assajos oberts de l'espectacle, han anat ajudant a crear també l'espectacle amb les seves aportacions i han creat les peces de mediació a partir també de com ha anat evolucionant l'espectacle.
D'aquesta manera, durant unes setmanes, igual que els soldats, petits i grans s'han estat enviant cartes i s'han pogut començar a conèixer els uns als altres. Tot plegat ha culminat aquesta setmana, quan els infants i els més grans s'han pogut veure en persona i han pogut parlar de tu a tu. Alguns infants, fins i tot, han anat a veure els avis al lloc on viuen.
Arsènic i puntes de coixí. Aquesta és la nova proposta de l'agrupació teatral Marià Font. Paula Sayagó.
L'agrupació teatral Marià Font ha fet un trasllat d'escenari per representar Arsènic i puntes de coixí, una obra que compta amb milers de funcions arreu del món. El taló del Teatre Comtal es va pujar en dues ocasions i ho va fer per fer un viatge al passat. El públic va agafar un vol directe fins a Brooklyn l'any 1940. Allà es van endinsar en una atmosfera d'humor negre amb un munt de personatges. Escoltem el director Ramon Prat.
És una obra que és això, és humor negre i reflexionar una mica això, no? Fins on arriba la bondat de cadascú, fins a on arriba el mal. Riem a vegades de situacions, no és una obra de molt riure, però sí que de somriures, i a vegades riem de coses que dius que ben analitzat interiorment dius, ostres, això poder no fa tanta gràcia. Però està tractat d'una manera així, d'una manera molt peculiar, aquesta obra s'ha fet molt, moltíssim, En el seu temps a Nova York es va fer més de gairebé 2.000 vegades.
El director recorda les dificultats que s'han trobat per poder arribar a la funció.
Hi ha hagut gent que s'estrena per primera vegada, pensa que hem tingut unes dificultats aquesta obra, que ho explico abans de començar, que no són normals, ens han passat de tot, hem canviat de protagonistes, hem canviat de personatges més de 7 vegades, hem tingut operacions pel mig, problemes dels actors, familiars, és igual, un enrenou, i ahir vam fer un gran esforç, va quedar bé, però avui ho hem de fer encara molt més bé.
La companyia no aturarà l'activitat i recuperarà el seu shakespearianament. En aquest cas, però, el portaran fora de la comarca. Des de la Maria Font també començaran a escalfar motors pels 75 anys que se celebraran el 2028.
I Can de Bànol l'ha recordat amb emoció a Pau, Elias i Cruz.
Amics i familiars s'han acomiadat de Pau, Elias i Cruz, veí estimat de Can de Bànol, amb un homenatge molt sentit i emotiu, marcat per la seva implicació en el municipi des de la seva arribada a ara fa prop de 20 anys. Durant aquest temps, en Pau es va convertir en una persona molt estimada gràcies al seu caràcter proper, la seva participació en activitats culturals i especialment per la seva vessant artística, que va deixar una empremta molt profunda a Can de Bànol i a la comarca en general. Escoltem a Evelí Adam, amic d'en Pau Elias.
Era un gran company, un gran mestre, és el que em va formar un món de l'art i la cultura. Ens fèiem companyia mútuament. Era un home que va arribar a Can de Bànol feia 20 anys. Es va integrar al 100%. Com jo no abusava o no ho sabia, tot era o sí. Estava ficat en moltes entitats.
Quatre minuts ja i les 9. El waterpolo del Club Natació Olot supera el Club Natació Sallent i depèn d'ell mateix per ser líder.
Victòria molt important de l'equip de waterpolo del Club Natació Olot contra el Club Natació Sallent, líder actual de la categoria. Els olotins es van imposar aquest dissabte per 11-9 en el partit recuperat de la jornada 1 de la Lliga. Ho van fer davant d'un rival directe a la classificació en un partit molt intens físicament que va donar poc marge per relaxar-se. Així valorava el partit l'entrenador del Club Natació Olot, Jani Bert.
Ha estat un partidàs, ha estat molt intens. Els dos equips que hem mostrat un nivell altíssim de waterpolo i molt content pels meus jugadors. S'han esforçat, s'han deixat tot a dins l'aigua i és el mínim que els hi demano. A partir d'aquí pots guanyar, pots perdre, però la veritat és que avui han fet un autèntic partidàs i que s'ha decidit com esperàvem els minuts finals, però molt content.
Amb aquest triomf, l'equip olotí empata a 30 punts amb el Club Natació Sallent i és segon amb dos partits menys que el conjunt del Bages. El proper compromís del waterpolo del Club Natació Olot serà aquest dissabte a 1:15 del migdia a la piscina del GIEIC de Girona.